Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. És divendres, per tant estem a les portes d'una nova jornada primera, que és la 12a. Queden 3 jornades abans de que arribi l'aturada pel Mundial i tothom voldrà sumar els màxims punts possibles per arribar amb la màxima tranquil·litat a l'aturada. El Barça es voldrà refer de l'eliminació a la Champions, demà a Mestalla. Un cop s'ha esvaït l'opció de la Lliga de Campions, és evident que la màxima prioritat ha de ser mirar de conquerir la Lliga. Així que veurem quina és la reacció de l'equip demà davant del València de Gattuso, que està fent bona temporada. Al Barça no hi ha novetats a la convocatòria, és la mateixa que la del Bayern. El València té baixes importants, entre elles la de Nico, per aquesta clàusula que l'impedeix jugar contra el Barça. Com sabeu, està cedit al València. La cita demà a Mestalla a les 9 de la nit. Haurem de passar també per l'Audiència de Barcelona, perquè tenim novetat important al cas Neymar 2. La Fiscalia ha retirat totes les acusacions després de sentir les declaracions avui de Rossell, Bartomeu i el Barça. Com és normal, l'acusació particular, l'empresa DIS, les manté per tots, excepte per la mare del futbolista. Acusació, però, que perd ara molta força després d'aquesta acció de Fiscalia, que considera que no hi ha delicte penal. Torno al futbol, obre la jornada avui a l'Espanyol. Per cert, felicitats a tots els pericots que compleix avui l'entitat 122 anys d'història. A veure si ho celebren amb una victòria davant del Mallorca d'Aguirre, que està 2 punts per sobre de l'Espanyol a la classificació. Una victòria et donaria un impuls important, una derrota et complicaria força la vida. Després estem a Mallorca amb el Javier de Aro. I diumenge el Girona visita el Santiago Bernabéu. El Girona en descens, el Real Madrid líder. El Real Madrid que recuperarà a Modric. Veurem què passa amb Benzema i Valverde. Atenció que avui passa per Esports Cope un tècnic català que ha dirigit el Girona, a l'Espanyol i ha estat també el cos tècnic del Barça. Actualment entrena a l'Almeria. D'aquí a uns minuts parlem amb Joan Francesc Ferrer Rubi. El Barça femení que continua en pas ferm a la Champions. Ahir Rosengard 1, Barça 4. En bàsquet avui hi ha partit d'Eurolliga al Palau. Barça-Milan a 8:45. Ahir va perdre el Real Madrid davant del Bologna per 92-95. I en futbol sala el Barça va guanyar el segon partit de la main round de la Champions, 8-0 al Dobovec. Demà darrer partit contra el Sant Andrius amb la primera plaça de la Lligueta en joc. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petoni i el Toni Freixa. Setmana dura pels dos, a veure com estan d'ànims. I les preguntes del dia a Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si guanya demà el Barça a València. Creieu que sí la majoria, el 60%, que no el 40%. En clau espanyol, us demanem la travessa del Mallorca-Espanyol. Aposteu per la victòria local al 42%, per l'empat al 20%, per la victòria de l'Espanyol al 38%, i en clau Girona, la pregunta és si serà capaç el Girona de puntuar el Santiago Bernabéu. Creieu que sí només al 19%, que no al 81%. El Jorge Martínez està avui al control de so, la Sílvia Ortiz de la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, comencem amb la guia de la jornada, que tenim bons partits i un divendres amb molt de contingut. Per començar, la prèvia del València-Barça de demà a les 9 de la nit a Mestalla, un clàssic de la Lliga Espanyola, sempre un partit interessant, un partit important. Estem a la ciutat esportiva Joan Gamper, on encara hi ha el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Novetats esportives no hi ha, perquè la convocatòria és la mateixa que el dia del Bayern, no?
Sí, els mateixos que el partit de Champions de dimecres. Xavi no recupera cap lesionat, segueixen a l'infermeria Sergi Roberto, l'últim que va caure, que tornarà, ja sabeu, les dates cap al desembre, després del Mundial, Christensen i Araujo, i a més, el davanter Memphis Depay deia avui Xavi Hernández que en el cas de Christensen i Memphis estan els dos gairebé a punt, però podrien tornar cap al partit que de l'Almeria en Lliga, o sigui que tampoc tornarien la propera setmana l'últim partit de Champions d'aquesta temporada contra el Victoria Pilsen a la República Txeca. Per cert, estava també Pablo Torre a la convocatòria, com l'altre dia, i ha anat Ronald Araujo al central a veure l'entrenament i a donar també escalfa als seus companys després de caure eliminats a la Champions.
Sí, perquè toca aixecar-se, toca refer-se, i la millor manera seria guanyar demà Mestalla, Víctor.
Sí, ho deia Xavi, que ara l'escoltarem en roda de premsa, el que volen és optar els títols que queden quatre, han de guanyar, necessiten evidentment els tres punts contra el València perquè han de seguir apretant el Real Madrid, que és líder, i queden tres partits de Lliga abans del Mundial, i evidentment s'han de guanyar si el que es vol és estabilitat abans de marxar al Mundial. Ja es marxa al Mundial sense optar a la Champions i caient a Europa League, però contra el València a Mestalla, després rebé amb la visita de l'Almeria al Camp Nou i visitant per abans del Mundial a Pamplona, a l'Osasuna, s'ha de guanyar, i és el que volen i és el que ha deixat clar Xavi Hernández. Opten als títols, volen els títols, i és el que treballaran.
Quan reps una castanya tan potent com quedar-te fora de la Champions tan d'hora, entren els dubtes, però Xavi té claríssim que el camí està marcat i està traçat i és el camí que s'ha de seguir, no?
Sí, ho ha remarcat en molts moments de la roda de premsa, sempre ho fa, però ell diu que mai s'ha de sortir del camí, de la filosofia de l'equip, que ja va viure com a jugador en alguns moments també que no sortien les coses, però ell creu en aquest camí, i si no, avisa Xavi Hernández, no té cap problema en dir-ho, vindrà un altre entrenador que ho faci.
Estamos en el camino, yo creo que quiero creer eso, ¿no? Lo he vivido como futbolista, no nos podemos desviar de la idea que tenemos. De verdad, hay que seguir creyendo. Yo creo que los resultados van a llegar. Y si no llegan, pues vendrá otro entrenador, si es que es ley de vida, pero nosotros no dudamos desde dentro, a pesar del resultado.
Sí, és la llei del futbol, però Xavi ha dit que sent que té la confiança de Laporta, eh?
Sí, tres preguntes hi ha hagut a Xavi Hernández sobre si ha parlat amb Joan Laporta, com ha anat aquestes xerrades, com està tot, i nota aquesta confiança. Ja explicàvem ahir a Esports Cope i a la cadena Cope i al Partidazo que la junta directiva del Futbol Club Barcelona estava al costat de Xavi, no tenien cap dubte que és l'entrenador del Barça, d'aquest projecte, que cal paciència, i el que deia Xavi Hernández és que té una bona amistat amb Joan Laporta, que parlen cada dia, no li cal ni enviar missatges perquè es veuen, i si no cada dos dies, però cada setmana estan en contacte, i que té la confiança del president del Barça.
Bueno, nosotros no dejaremos de trabajar, está claro, ¿no? Creemos mucho en lo que hacemos, ¿no? Noto la confianza total en el proyecto y que tenemos tranquilidad en trabajar. Está claro que no es lo que esperábamos, las expectativas son altas, son muy altas. Este año el objetivo es ganar títulos y evidentemente hemos perdido uno. Bueno, no estamos en una buena situación, es aguantar las críticas, es tratar de seguir trabajando. No tenemos dudas desde dentro. Desde dentro no hay dudas de que estamos trabajando bien y de que los resultados pueden llegar a final de temporada, ¿no? Sí, paciencia y calma. Bueno, sí, yo tengo la confianza del presidente, de la junta, de Mateo, de Jordi, así que no me queda otra que seguir trabajando. Nada más.
Seguir treballant per guanyar títols, eh? Les expectatives, com ell ha dit, es mantenen altes, el llistó es manté alt, el discurs segueix sent el mateix, la Champions és evident que ja no es podrà guanyar, però l'objectiu continua sent el de guanyar els màxims títols possibles aquesta temporada, Víctor.
Sí, ja vau escoltar vosaltres a la sala Ricard Massens a Xavi després de l'eliminació contra el Bayern, ja ho va dir, va dir Xavi Hernández que ara podien guanyar títols i que ell creia de veritat que es podien guanyar, i avui ho ha repetit, els quatre títols que queden en joc. Ha dit que ja han parlat amb els jugadors, ja han analitzat els errors en aquesta, sobretot en aquesta Champions, el que ha passat en els partits, sobretot contra l'Inter de Milà, i han analitzat tot internament, i ara el que volen és refer-se i lluitar per aquests quatre títols que manquen.
Bueno, yo sigo siendo positivo, está claro, ¿no? Es un batacazo importante lo de la Champions, pero quedan otras competiciones y aún podemos hacer una gran temporada, ¿no? De luchar por la Liga, de la Copa, hasta la Supercopa y está la Europa League. Pues a luchar. Creo que en Liga estamos en una buena dinámica. Los dos últimos partidos han sido excelentes, muy buenos, contra rivales fuertes. Mañana es otro rival fuerte, el Valencia, que trabaja muy bien, con mucha intensidad, pues pues es otra prueba y otro día para mostrar reacción, ¿no? Para mostrar ese orgullo y ese carácter que el equipo tiene.
Se li ha donat, Víctor, encara també alguna volta més al fracàs de la Champions i del partit contra el Bayern, que vam tornar a tenir la sensació d'estar veient un partit de cadets contra Levins, però Xavi no creu que el problema del Barça quan s'enfronta contra rivals d'aquesta entitat sigui un problema físic, no?
No, li hem preguntat al company concretament Jordi Blanco, li he preguntat si era una cosa física i ha dit Xavi Hernández que no, que sembla que ja es quedi, no, amb l'últim partit, que és veritat que l'últim partit contra el Bayern van sortir al camp ja sabent que estaven eliminats i va canviar completament la cosa, ja ho va dir el president Joan Laporta a Barça Televisió a l'acabar el partit, que això els havia marcat i molt, i a més havien quedat per veure el vestidor, però que això s'ha de deixar de costat i que físicament no, que han arribat, que han completat els 90 minuts bé en els altres partits de la Champions, i el que cal, doncs, remediar aquests errors que tenen i sobretot seguir competint i amb la mateixa filosofia com ha remarcat Xavi Hernández.
Jo repeteixo que tinc la sensació, i no vull enganyar ningú, de ser honest, sobretot amb mi mateix, de que hem competit amb el Bayern. L'altre dia no, però ja estàs eliminat. En un global, jo crec que hem merescut molt més, sent sincers, però ja està. O sigui, el que deia el Pedri té tota la raó. No ens ha donat. Físicament, si físicament hem acabat empatant el partit de l'Inter al minut 92 i amb opcions de guanyar, i el Múnich vam acabar atacant i tenint el Bayern al seu camp, bé, doncs els hem competit, que no ens ha donat el resultat, sí, però jo crec que és el camí, ja sé que el resultat és negatiu i estem tots contrariats, nosaltres els primers, però jo crec que és el camí que hem de seguir.
Escolta, i s'ha parlat també a la roda de premsa bastant de Nico, futbolista del Barça cedit al València. El Barça normalment no posava la clàusula de la por, però ara sí, en el cas de Nico sí, per això demà no podrà jugar contra el Barça, Víctor.
Sí, és una de les respostes de Xavi Hernández que ara escoltarem, que més destacades de la roda de premsa, que hem comentat molts companys. De fet, tothom es mirava quan ha dit Xavi Hernández perquè ho havia afirmat ja en una roda de premsa anteriorment, que ja estava a favor de la clàusula de la por, però avui ho ha dit i s'ha explicat així al tècnic del Barça i per què està a favor d'aquestes clàusules que es posen entre equips.
Quan a la clàusula jo ho veig bé perquè al final és un jugador teu, han passat moltes històries, nosaltres també confiem molt en Nico i al final el que no volem és que ens perjudiqui, és un jugador nostre i el que no volem és que ens perjudiqui. Jo això ho veig com un punt positiu i és una decisió que vam prendre el club.
I a més, Xavi Hernández també ha dit a Nico que per què no repescar-lo a l'hivern, al mercat d'hivern, que decidiran aquesta aturada, aprofitant sobretot el Mundial i veient com està la situació de l'equip. Per cert, també li han preguntat pels fitxatges, pel mes de gener, i ha dit que és aviat per parlar-ne, però que ja Mateu Alemany i la secretaria tècnica estan treballant en aquest mercat d'hivern.
És la seva feina. Escolta, el possible 11 del Barça per demà, la Loto Xavi, a veure.
A veure què et sembla, Joan. Ter Stegen en porteria, Koundé com a lateral dret, Eric i Marcos Alonso com a central, Alejandro Valde titularíssim al lateral esquerre, al mig camp Busquets, Frenkie de Jong i Pedri, aquí no està Gavi perquè a la roda de premsa Xavi Hernández ha dit que encara tenia unes molèsties, està a la convocatòria, però encara tenia unes molèsties, i a dalt Ansu Fati, Lewandowski i Ousmane Dembélé.
Està bé, jo tinc alguns dubtes als laterals, als dos, i després en funció de si pot jugar Gavi o no, qui acompanyaria Lewandowski i Dembélé en atac. Demà ho veiem. Quin és el plàning del Barça per la jornada de demà, Víctor?
Doncs avui hem fet l'últim entrenament. Demà a les 11 del matí marxen a València un avió charter. En una hora estaran a València, a les 12 del migdia estan allà. El partit a les 9 tornen de matinada. Diumenge faran ja recuperació i dilluns ben aviat, abans de les 9 del matí, ja sortiran direcció República Txeca i agafaran un avió pel partit de dimarts contra el Vitoria Pilsen. Així que no pararan els propers 5 dies molt intensos per la plantilla de Xavi Hernández.
Víctor, gràcies. Que vagi molt bé.
Gràcies, una abraçada.
Les 3 i 18. Ha parlat Xavi a Barcelona i ho ha fet també a València el tècnic de l'equip Che, Genaro Gattuso, que ha parlat molt bé de Xavi.
Soy muy, muy feliz de encontrar a Xavi porque lo he encontrado por muchos años. Por muchos años él jugaba y yo corría mucho, él poco. Hemos hecho dos sports totalmente diferentes. Yo he hecho maratoneta, él era jugado de pivote por muchos años. Pero grande entrenador, pienso que va a hacer una grande carrera. Tengo mucho respeto de él, mucha estima, porque es un chaval que tiene una grande cabeza, una cabeza muy particular, le gusta el fútbol como me gusta a mí. Pienso que va, para mí es un placer y un honor encontrar él mañana.
està bé, ell jugava i jo corria. Ens cau bé Gattuso, que està fent un molt bon treball al València, juga molt bé al seu València, per això adverteix que el Barça demà no ho tindrà gens fàcil.
Todo el mundo piensa que Barcelona viene aquí y gana fácil. Pienso que tenemos que respetar al oponente, pero el partido se empieza 0-0. Tengo un jugador de mucha calidad, pero mucho respeto, pero seguramente el partido lo tenemos que jugar.
Las novedades del Valencia desde Llama, el José Manuel Segarra. Segarra, muy buenas.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Muchos alicientes de cara al partido de mañana, no solo porque Mestalla va a estar prácticamente lleno, sino porque además se va a homenajear a un grande como el Guaje Villa, se va a descubrir una lona con su imagen y va a realizar el saque inicial del partido, y lógicamente por el choque en sí, con ausencias importantes. Se lo pierden Yunus por sanción, Nico por esa cláusula del miedo que antes el Barça no ponía y ahora sí, además de Ilaís Moriba y Diakabí por lesión. Recupera a Castillejo y también a Schomert. El probable once, este, como Amardasvili bajo palos, Thierry, Paulista, Genk y Gaya en defensa, Guillamón, Fulquier y Almeida en el centro del campo, arriba la tripleta más habitual, la compuesta por Samu Lino, Edinson Cavani y Justin Kluivert. El de mañana va a ser el primer gran partido para Gattuso en Mestalla.
Gracias, Segarra. Fem una pausa i després seguim escoltant més entrenadors. El proper en desfilar per Esports Cope, Quique Setién.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real, avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta, enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Quique Setién, que va passar ahir a la nit pel partidazo amb Juanma Castaño, després de debutar amb el seu nou equip al Villarreal, va empatar a dos davant de l'Apoel Bercheva a la Conference League, i va parlar del seu pas pel Barça, que no va ser, tots ho sabíem, com havia somiat.
Es verdad que no me gustó mi salida del Barça, pero tampoco me dejó traumatizado, ni me ha quedado ninguna secuela. A los pocos días ya estaba recuperado, ¿eh? Tú ya sabes dónde vas. Es un equipo y unos jugadores que han ganado durante 14 años todo, y es normal que sus hábitos pues los quieran mantener porque les ha ido muy bien, sin más.
I calia preguntar-li, evidentment, per la seva relació amb Messi, després d'allò que va dir de Messi prefiero no hablar. Ahí tampoc va voler entrar gaire.
De Messi ya he dicho que no quiero hablar, no tengo... De Messi quiero recordar única y exclusivamente todo lo que me hizo disfrutar, que viví 14 años esperando a que llegara la hora del partido del Barcelona para sentarme en el sofá a disfrutar, no solamente con él, que lo hice mucho, con el equipo, con jugadores que tenía a su alrededor también, como Iniesta, Xavi, en fin, que me hicieron disfrutar, y eso es lo que me va a quedar.
És un plaer saludar Joan Francesc Ferrer Rubi. Rubi, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé, i tu què tal? Com van les coses, Rubi?
Pues bé, aquí lluitant per treure el cap i per complir els objectius, però content. La veritat és que és una terra també molt maca i amb un clima excepcional.
Sí, escolta, hi ha bona batalla en aquesta zona de la classificació, que entre el Celta, que és el vostre rival de demà, que està 13, i el Girona, que sí, estan descens, hi ha només dos punts de separació, Rubi.
Sí, i a part, si mires la classificació, pues possiblement del 12 al 20, traient el Sevilla, pues, estan els que tots haguéssim dit a la jornada 1. Per tant, per nosaltres l'important, com a Almeria, és que l'equip està, per mi, cada vegada una mica millor, donant més nivell. Això no vol dir que guanyis, però t'apropa a guanyar. I després estem com un equip més, no deixant de ser un recent ascendit, que al final sempre et pot generar unes dubtes si podrà competir al nivell dels altres de primera divisió, i crec que estem demostrant que sí.
Escolta, en contrapartida, si mires cap a dalt, guanyes un partit i et situes en zona mitja.
Sí, però és una zona mitja que, com et dic, hi ha una barrera molt difícil de passar. És a dir, que l'Almeria pues, acabi ficant-se en un grup del vuitè, setè, lluitant amb, no sé, amb València, Osasunes, a dia d'avui, tot això, se'ns queda una mica lluny. Òbviament l'ambició i la il·lusió la tenim, però estem molt centrats en treure, sortir de baix, estar el més lluny possible del tercer de la cua i a partir d'aquí poder ser més feliços per disfrutar el dia a dia.
Abans del Mundial, de l'aturada, queden tres partits. Vosaltres teniu Celta i Getafe a casa i visita el Camp Nou. Jo crec que si et dono a signar que guanyeu els dos de casa, m'ho signes ara mateix, no? O què?
No tinguis cap dubte, no? Soc realista i guanyar equips que estan a la nostra lliga, a més ho dic obertament aquí a les rodes de premsa, vull dir, no és el mateix perdre amb el Barça, en aquest cas, que perdre amb un equip que està lluitant amb tu, perquè al final el Barça amb nosaltres no té res a veure i d'altra manera pues, s'emporten dos punts en cas que no poguessis empatar, que et fan molt de mal.
Mm. Escolta, t'has sorprès que el Barça es quedi fora de la Champions a la fase de grups?
Bueno, a veure, no és que m'hagi sorprès o no, és que sabíem que era un grup molt complicat en el sentit que, òbviament, possiblement hi havia un que ho tenia molt difícil, però els altres tres pues eren equips molt forts i la Champions és penalitza moltíssim, és a dir, vas per darrere a la mínima i encara que sigui una fase de grups, el marge d'error és molt més petit del que sembla.
Com veus a l'equip des de fora?
Bé, ara se'm dirà de tot i rebrem els pals, però òbviament, segurament, allà ja saben que hi ha coses que s'han de millorar, com tenim tots els equips, però a mi el Barça, i ara ja per almenys et parlo de Lliga, per mi està arrasant. Va tenir un dia que no va poder guanyar Camp del Madrid, és veritat, però per la resta és que no hi ha quasi ni partits. Algun es pot complicar una mica, però està guanyant amb molta solvència. I em sembla un equip que té molts arguments i, per tant, penso que s'està fent una molt bona feina.
Ara pregunto també per l'Espanyol i el Girona, però abans et volia preguntar per una frase que ha dit Quique Setién. Tu que coneixes la casa per dintre, això de que jo en el Barça no pude ser jo. La pregunta és si dirigir un vestidor d'aquests o per dirigir un vestidor d'aquests és més important l'aspecte, potser, de gestió de vestidor i de controlar els egos que el futbolístic, Rubi.
Jo crec, t'ho dic de veritat, que d'això en fem un gramassa en el sentit de que en qualsevol feina, en qualsevol empresa, en qualsevol equip esportiu, la gestió de grup és fonamental. Mm. I en el cas del que jo estic visquent, per mi és sempre complicat perquè són persones. Igual a la tercera divisió amb uns problemes, a la segona divisió pues, poden ser uns altres, a un equip com el Barça pues, poden ser uns altres. Però normalment el 95% de les persones són bones persones i tenen ganes d'ajudar en els equips que estan treballant. Per tant, és molt important, sí, és veritat, però no podem pensar que estem entrenant a dimonis i que ningú vol fer el que se li demana, ni que tot això, saps? Per mi és molt més senzill del que sembla.
Perfecte. Escolta, l'Espanyol, de Diego Martínez, que li està costant agafar vol, eh?
Bueno, a veure, al final també és una temporada complicada per tots i jo, vamos, soc dels que penso que l'Espanyol, el Girona i nosaltres, l'Almeria en aquest cas, aconseguirem els nostres objectius. I de tot cor, ojalà sigui així. Però que tinguem dificultats durant la temporada no deixa de ser normal. Jo ho trobo normal.
El Girona sí, creus que salvarà, Rubi?
A veure, és cert que al final estem, com parlàvem abans, 7 o 8 equips per 3 places. Per tant, tots tenim un percentatge de possibilitats de no aconseguir-ho. Però jo penso que sí, que ha demostrat en molts partits també que competeix molt bé de tu a tu, i com cadascú de nosaltres tenim les nostres coses a millorar i que cadascú sap les seves, però jo tinc fe de que així serà.
Perfecte, doncs que se salvi el Girona, que l'Espanyol vagi cap a dalt, que el Barça li vagi bé i que l'Almeria se salvi també aquesta temporada.
No tinguis cap dubte, és el meu desig al 100%, perquè al final a tots els quatre els puestos que has dit tinc persones que t'estimes, que les aprecies, que són amics teus i per tant només pots desitjar coses bones.
Magnífic, tota la sort del món, Rubi, gràcies per atendre'ns, una abraçada forta, eh?
Molt gran per vosaltres i gràcies per pensar. Una abraçada per vosaltres.
my daddy before me. Joan Francesc Ferrer Rubi, a Esports Cope, exentrenador de l'Espanyol, del Girona, va estar a l'estaf tècnic del primer equip del Barça també, i com a tècnic de l'Almeria serà el proper equip que visiti el Camp Nou el cap de setmana aquest, no el que ve. L'última hora del Real Madrid, que com dèiem rep el Girona diumenge. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. Bueno, un Real Madrid que ha empezado a preparar hoy el compromiso del domingo en el Bernabéu ante el Girona, un equipo que está en puestos de descenso, y lo ha hecho muy pendiente de cinco hombres que evolucionan de forma muy diferente. Modric, Ceballos y Mariano han trabajado con normalidad con el grupo y en principio volverían a la convocatoria. Benzema ha hecho una parte con el grupo y vamos a ver cómo evoluciona en el día de mañana. Lo mismo que Valverde, que ha hecho trabajo individual después de aquella dura entrada, de aquel rodillazo que sufrió por parte del Papu. Por otra parte, Militao y Rodrigo ya tienen la nacionalidad española, lo que va a liberar al club de las tres plazas de extracomunitario. Y otra buena noticia es la recuperación de Florentino Pérez, que esta semana había sido intervenido de un nódulo pulmonar y que hoy ya ha visitado a la plantilla antes del entrenamiento.
Gracias, Mel. Anem als tribunals. Estem a l'Audiència de Barcelona amb el cas Neymar 2. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Avui era un dia important perquè havíem d'escoltar les declaracions de Rossell, de Bartomeu i del Barça, però la notícia, o la gran notícia del matí, és que la Fiscalia ha retirat totes les acusacions.
Sí, totes les acusacions a Neymar, Rossell, Bartomeu, a los padres de Ney, al Barça i al Santos. Recuerdo que la Fiscalia pedía 5 años de prisión a Rossell y 10 millones de euros, 2 años de prisión a Neymar y 10 millones de euros y 8,4 millones de euros al Barça. Sin embargo, el fiscal ha dicho que aquellos famosos 40 millones de euros que el Barça pagó en su día para asegurarse el fichaje del delantero brasileño era una prima de fichaje que es común en el mundo del fútbol, que es legal, que no estamos hablando de ningún tipo de soborno, como decía Dis, y que, por tanto, no ha lugar a la acusación y los ha dejado absolutamente liberados. La otra parte demandante, en este caso Dis, la que reclama que Ney costó 82 millones de euros y no 17, como justificó en su día el Barça, ha retirado la acusación solo a la madre de Neymar, pero mantiene las acusaciones al propio jugador, a Rossell, a Bartomeu, pero no sabemos si hay modificación de lo que inicialmente había pedido, que eran 5 años de prisión a Neymar, Rossell, Bartomeu, más una multa económica. El viernes, la propia empresa Dis volverá a formular sus acusaciones y todo hace pensar...
¿El viernes o el lunes?
El lunes, perdón.
El lunes, okay.
Sí, lunes volverá Dis a formular sus acusaciones y todo hace pensar que seguramente las demandas serán inferiores.
Muy bien. ¿Qué ha dicho Rossell en su declaración?
Pues ha explicado por qué el Barça pagó 17 millones de euros por Neymar. Él dice que no participó en las negociaciones, que solo puso el tope al precio y que la implicación del técnico, entonces Tito Vilanova, que estaba enfermo de cáncer en Nueva York, fue decisiva para adelantar su fichaje.
En el fondo, lo que hacíamos era adelantar el contrato 6 meses y hoy no estaríamos aquí. Porque los señores estos del fondo de inversión o la empresa o lo, como se dice en el mundo del fútbol, los fondos buitre, hubieran cobrado cero. ¿Por qué se pagó 17,1? Pues porque casi nos pilló de buen pie, porque lo suyo era esperarse 6 meses y haber pagado cero.
Por su parte, el expresidente, que en su día en el tema Neymar era vicepresidente, José María Bartomeu, ha dicho que él no participó en las negociaciones, mientras que el Barça va a pedir daños y perjuicios a la empresa Dis, igual que todos los acusados por haber, de alguna forma, iniciado este juicio contra pues Neymar, contra Rossell, contra Bartomeu, el Barça, Santos, etcétera, etcétera. En definitiva, el caso llamado Neymar 2.
Molt bé, que es tanca dilluns. Juan, gràcies.
Que vagi bé.
Dijous 3 de novembre se celebra el trofeu Campions Valors de Mundo Deportivo al Teatre Lliure. Una festa en què Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física de la Generalitat de Catalunya homenatgen els esportistes i clubs catalans que han destacat pels seus valors i mèrits esportius. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
És el moment de començar el debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Tot bé?
Bona tarda, tot bé. Tu què tal? Recuperándote o qué?
Ahora cuando nos pongamos a comentar,
¿sí?
Hay una cosa interesantísima sobre el juicio de Neymar que me gustaría comentar.
Vale, ahora. Pues saludo a Toni. Toni Freixa, hola, bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Bé, ja lo puedes comentar, Petón, sin más.
Y para este asunto, lo mejor es tener como compañero
por eso.
Una notable gloria del foro español, como es Toni Freixa.
Por eso.
Primero, notable gloria del foro español, y cuando yo vi que estaba por allí, y dije, hay muchas posibilidades, sin saber de qué iba el asunto, ¿eh? de que salga muy bien parado Rosell, porque estaba José María Fuster Fabra, al que conozco muy bien.
Sí, señor.
Y sé la categoría con la que defiende este tipo de asuntos. Y si están relacionados con el fútbol, mucho más. Y eso es lo que quería decir.
Vale.
La suerte impresionante que han tenido los acusados de que el juez fuera futbolero, sí, el fiscal fuera futbolero, y por cierto, del Atlético de Madrid, notabilísimo fiscal, gran tradición de fiscales, fiscal Maza era del Atlético de Madrid también, y que han entendido perfectamente lo que pasa ahí, ¿eh? En este asunto concreto. Mundo del fútbol, os puedo garantizar que lo que dice el fiscal es exacto. Las primas de fichaje para evitar que un futbolista firme por otro equipo como elemento de compensación son habituales, especialmente en los casos de las grandes estrellas. E incluso cuando no son grandes estrellas, en cantidades muchísimo menores, pero también como un aliciente para que la operación se realice. Ha llegado a tal extremo la cosa que ahora os escuchaba,
sí,
en la información decir que van a pedir daños y perjuicios. Pues yo creo que lo tienen muy bien.
Toni, ¿quieres apuntar algo al respecto?
Bueno, ha sido un proceso larguísimo. Todo este, no olvidemos que Neymar se ficha en el año 2013, estamos en el 2022. Llevamos 9 años soportando desde el Barça esa sombra de duda sobre una operación en la que mucha gente le gusta decir que todavía no sabemos el precio. Eso es algo que determinados personajes del entorno barcelonista todavía ponen como ejemplo de falta de transparencia, una operación que lo que comportó fue traer a uno de los mejores jugadores del mundo al Barça, con el que se ganó un triplete y que cuando salió le comportó al Barça un ingreso de 222 millones de euros. O sea, seguramente es una de las mejores operaciones de fichaje de un jugador que ha habido en la historia del fútbol para un club, como es el Fútbol Club Barcelona, pero que determinados interesados del entorno siempre han querido ponerle la sombra de duda encima o directamente la acusación de que es una operación nada transparente. Ojalá las operaciones que se hacen ahora mismo en el Fútbol Club Barcelona tuvieran la mitad de rendimiento que puede tener esta, ¿no? Que si vamos a valorar las que se hacen y con los intermediarios que participan y las comisiones que se pagan, que por cierto en ruedas de prensa ahora cuando las hay se pregunta por la comisión que se ha pagado y se contesta directamente que no van a revelar ningún dato sobre la operación económicamente. Esta dio lugar a que un socio se fuera a la Audiencia Nacional, un socio que casualmente era un farmacéutico, y se fuera a la Audiencia Nacional a denunciar al club. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, y sobre todo para los que participamos en aquella operación y sabemos que las cosas se hicieron muy bien, pues nos sentimos reconfortados, ¿no?
¿Nos vamos recuperando de la semanita o qué, Petón?
De verdad que la lógica me invita a decir, pero ¿quién coño se puede recuperar de lo que le pasó a la Leti?
Qué cruel, ¿eh?
Vamos, es una... Pero sin embargo, los que sabemos que el Atlético de Madrid es el equipo más parecido a la vida, que te da estas cosas, también, inesperadas o no tanto, pero cuando iba a tirar el penalti de Carrasco, de la llave, ya lo habíamos parado. Y sin embargo, ya se nos ha olvidado que hace 2 años, el Atlético de Madrid, al final, si hace la suma, se clasificó gracias a que en San Siro, perdiendo 1-0 y jugando horrible, expulsan a uno del Milan, empatamos y en el último instante hay un penalti a favor del Atlético de Madrid, también de VAR. Lo que sucede es que ahí estaba un uruguayo al que vosotros no desconocéis, que se llamaba Luis Suárez, que tiró un panenka,
sí,
por el medio y clasificó al final, sirvió para que se clasificara el Atlético de Madrid, no era tan directo como esta. O sea que a pensar en otra cosa y a dolerse mucho del impacto que tiene, más de 20 kilos para el Atlético, que eso es muchísimo dinero. Y el impacto deportivo también, porque yo creo que habrá un debate con el Cholo Simeone.
Sí. Y en el Barça ha parecido, Toni. Bueno, estaba asumido que quedaría eliminado de la Champions, pero bueno, ha dolido caer de la manera que ha caído, porque lo del Bayern otra vez te pasa por encima.
Sí, bueno, a mí en primer lugar me duele caer en la Champions en la fase de grupos antes de disputar la última jornada. De hecho, antes de disputar la penúltima, porque como jugó antes del Inter, pues sí. El partido contra el Bayern ya estaba fuera. Para mí esto pues duele, y analizando todo lo que se ha hecho durante este verano, el esfuerzo que ha habido de venta de activos y de fichar jugadores, pues evidentemente no merece otro calificativo que el de fracaso. Si encima ese fracaso se escenifica ante un rival contra el que aspiras a igualar en nivel competitivo y que te pasa por encima de esa manera, pues aún es más doloroso, ¿no? Emocionalmente puede ser más doloroso por las sensaciones, pero yo que intento no ponerle demasiada emoción ni demasiada pasión a esto del fútbol, sino que intento poner la razón, lo que es injustificable es que el Barça, después de todo lo que ha hecho este verano de fichajes y todo lo que se ha vendido y todo lo que se ha celebrado, nos hemos pasado un verano celebrando ventas de activos y fichajes, pues caer en el mes de octubre en la fase de grupos, pues es algo que merece una reflexión, y a final de temporada, pues en su caso, exigir responsabilidades, ¿no? Ahora mismo, pues estoy de acuerdo con el presidente cuando dice que quedan otros títulos y que hay que dirigirse a ellos, pero que no caiga en saco roto que caer en la fase de grupos por segunda temporada consecutiva, cuando no había pasado nunca en la historia del club, al menos en los últimos 20 años, pues merece un análisis.
Uh-huh. Oye, otro tema que quiero poner sobre la mesa, Petón, el tema de las cláusulas del miedo, que Nico no va a poder jugar mañana contra el Barça, que es una cosa que el Barça no solía hacer y que ahora ha hecho. Ha explicado Xavi que bueno, que es una decisión del club, que Nico es un buen jugador, que no quieren verse perjudicados por su actuación y no podrá jugar mañana. ¿A favor o en contra de las cláusulas?
Yo estoy a favor.
¿A favor?
Sí, a ver, yo soy, me toca ser directivo de un club. Y está muy bien la deportividad, es verdad que no tiene nada que ver con la máxima integridad de la competición, pero si yo estoy beneficiando a otro club, dejándolo a un jugador que es mío, que va a volver a ser mío, pues yo también me lo pienso mucho, y si puedo no juega contra mí. Vamos, que si pudiera no jugaría ni Modric, ni Benzema, ni ninguno contra mí, pero si tengo derecho en cualquier caso para quitar una pieza del contrario, lo hago.
¿Toni?
Pues mira que me gusta estar de acuerdo con Petón y suelo estarlo, pero yo creo que si un jugador es tuyo pero no lo vas a utilizar y por eso quieres que juegue y quieres que salga para que juegue porque contigo no va a jugar, pensando en la formación de ese jugador, no creo que sea bueno ponerle trabas al propio jugador en cuanto a disputar partidos. Y transmite un síntoma de mucha debilidad el hecho de no permitir a un jugador, que al final en un equipo es una pieza más, porque transmite que estás muy poco seguro de tus propias posibilidades. Al final es un jugador con el que tú no has querido contar, pero sí que lo cedes para que juegue. Pues si lo cedes para que juegue, pues déjalo que juegue, ¿no?
Sí. A ver, yo te digo, estéticamente es muy fácil responder, pero te doy un ejemplo. Sociedad Deportiva Huesca, cedió al Mirandés hace 2 años, el último año del ascenso del Huesca, a Joaquín al Mirandés. Juega contra nosotros el único partido que perdimos de los 11 que quedaban, que casi nos cuesta el ascenso, con un partidazo de Joaquín, sí. Que flipas.
Hay un montón de casos de esos,
Claro, este próximo domingo jugamos contra la Unión Deportiva Las Palmas. Está en el caso Sandro. ¿Nos acordamos de lo de Joaquín y crees que va a jugar contra el Huesca? Pues eso, no puedo ser hipócrita y decir lo contrario. No juega tanto.
Ok, venga, vamos con la quiniela, va. Cádiz-Atlético de Madrid, mañana, Petón.
2.
1-2, vale, no te lo has pensado nada. Toni.
1-2.
1-2, tampoco te lo has pensado. Vale, Valencia-Barça, buen partido siempre, Petón.
2.
Vale, te lo has pensado un poquito más, pero 2. Toni.
X.
Oh, eso no me lo esperaba, mira. No me lo esperaba. ¿Y Real Madrid-Girona el domingo?
1.
Un 1, tampoco te lo has pensado. Y Petón está segurísimo de sus pronósticos. ¿Toni?
Un 1 también.
Un 1 también, ¿vale? ¿Y esa X ahí, Toni?
Bueno, creo mucho en los estados emocionales de los grupos y es una semana complicada para el Barça y el Valencia hace bien las cosas, pese a que el otro día perdió en casa con el Mallorca 1-2, pero
Siempre es un partido muy complicado en Mestalla.
Bueno, a ver qué pasa. Petón, Toni, gràcies, una abraçada forta, bon cap de setmana,
Una abraçada,
però molt forta. Adéu.
Que vagi molt bé. Adéu. Seguim.
Adéu a la Champions o la Lliga. El Barça ha de lluitar per les altres competicions i ho continuarem vivint aquí, a la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de Mestalla, València, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Maldini, Fernando Moriente. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Dile a los demás
que voy viniendo. 3:45, obre la jornada a l'Espanyol al camp del Mallorca a partir de les 9. Anem cap allà, tenim el director de Tiempo de Espanyol, Javier de Haro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, felicidades por la parte que te toca. 122 años cumple el Espanyol hoy, ¿no?
Sí, sí, espero que los jugadores le dediquen la victoria al club. No estaría nada mal. Bueno. Yo creo que sería un buen detalle.
Bueno, ¿sería tan importante ganar hoy a un equipo que está 2 puntos por encima tuyo, Javi?
Sí, sí, porque el equipo no está para tirar cohetes y además en los últimos partidos aquí en Mallorca han sido un desastre, un cementerio de entrenadores. Aquí acabó su periplo como técnico del Español David Gallego, Vicente Moreno empezó a perder también los papeles el día de la Copa del Rey la pasada temporada. Espero que con Diego Martínez las cosas cambien, aunque yo creo que a nivel deportivo el equipo no está jugando del todo mal, pero sí que es verdad que volvemos entonces siempre a lo mismo, los errores. Ayer dijo Diego Martínez en rueda de prensa que la preparación de los partidos es una cosa y luego llegan los partidos es otra, y yo me agarro a Diego Martínez, no me agarro tanto a los jugadores sino al entrenador, que confío en él, pero espero que esa confianza luego se demuestre por parte de los jugadores en el campo.
La batalla va a ser dura, porque el Mallorca de Aguirre es un equipo aguerrido,
Ya, a ver, el Mallorca, nosotros conocemos a Aguirre cuando estuvo aquí. El Mallorca no juega nada, pero sabe a qué juega, que es la diferencia. Entonces, ellos cometen muy pocos errores defensivos, porque juegan, entre otras cosas, independientemente de que jueguen con 5 defensas, 3 centrales y 2 carrileros, es un equipo que defiende bloque bajo. Y nosotros no sé si vamos a saber atacar ese bloque bajo y luego dejar espacios para que luego ellos puedan jugar. Porque, por ejemplo, Mapeo está en un gran estado de forma. Habrá que cuidar mucho los balones parados por el tema Muriqi. Sí. Pero claro, cada vez que va un balón aéreo al área del Español es un peligro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si con eso tenemos cuidado, yo estoy convencido que como mínimo empatamos el partido.
Vale, ¿qué 11 crees que saca? Que estábamos pendientes de Oscar Gil y de José Lu, que estaban algo tocados.
Yo creo que van a jugar los dos. En principio, yo quitaría al portero. Pondría a Álvaro, pero ya. Es un poco una quimera, ¿no? Entonces, en principio van a jugar, pues le pone la portería con Oscar Gil y Oliván, que vuelve a Mallorca, van de izquierda. Yo pondría a Calero y quitaría a Sergi Gómez, pero estas cosas no para mí no tienen explicación, con Cabrera, que tampoco está bien, pero a qué pondría a Simo. Es que son muchas cosas. Bueno, el tema de defensa prefiero olvidarlo. Dentro del campo creo que va a estar claro que van a jugar Edu Espósito. Yo quitaría a Vini, pero después de lo que dijo el otro día de Paul Lozano, va a jugar Espósito, Vini, Darder. Arriba, Puado, Martin Bradway y José Lu. Pero a mí lo que me chirría es la defensa del portero.
Al final, como decía Tosha, que acaban jugando los mismos tal de siempre, ¿no? Más
ya,
o menos.
Pero pero él mira al banquillo y como central, ¿a quién pones? O pones a Sergi Gómez o a Calero. Yo me quedo con Calero, que para mí es mucho mejor. Sergi Gómez empieza a ser ya un exjugador. ¿Y qué miras en el lateral? Pones a Oscar Gil, el único que hay. A Alex Vidal, no puede jugar de lateral. Omar, no confía en él porque desde el día de la Real no ha vuelto a jugar. Y en la portería, entre Guatemala, Guatepeor, me quedo con Álvaro Fernández.
¿A qué hora arrancas, Javi?
A las 8.
Venga, pues suerte, gracias.
Un abrazo.
Així està l'Espanyol. Ara preguntem pel Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A 2 dies només hi ha de visitar el Bernabéu.
Sí, 3 anys després. Doncs el Girona està pendent d'una banda de saber si Mitchell manté el sistema de 4 en defensa, porta 2 partits amb el mateix, és a dir, Almeria i Osasuna. Veurem quins jugadors formen l'11. De moment, l'únic segur és Gazzaniga, el porter. Couto, Jan Couto, que va tenir un error gravíssim en el gol d'Osasuna, pot deixar el seu lloc a Arnau, veurem. I recordo que el Tati Castellanos està percebut perquè, després de visitar el Bernabéu, diumenge a 4:45 de la tarda, al Girona li queden Athletic Club i Elx abans de l'aturada pel Mundial. Per cert, després de guanyar el Bernabéu, perquè l'última visita del Girona al Bernabéu és una victòria, aquell Girona l'entrenava Eusebio. Doncs després de guanyar el febrer del 19, el Girona només va guanyar 3 partits i va acabar baixant. Esperem que la història no es repeteixi. Demà parla Mitchell, 3:15.
Tot això a primera divisió. A segona, Gil, bona tarda.
Keylor Batllori, bona tarda.
A l'Andorra rep demà la Ponferradina.
El 13 ha de ser el número de la bona sort, perquè l'Andorra trenqui aquesta ratxa de 4 partits sense guanyar i sense marcar. Els d'Eder Saràbia, que són 12ens, reben la Ponferradina, que marca la frontera de la permanència amb 13 punts i que porta 6 partits sense guanyar. Cal corregir coses, és moja.
Nos está costando los últimos partidos hacer gol, pero bueno, yo creo que no estamos preocupados por eso, estamos haciendo las cosas bien y cuando haces las cosas bien las cosas llegan. Nada, yo creo que no tenemos que cambiar mucha cosa, simplemente seguir insistiendo y al final las cosas llegan y cuando tengamos ese puntito de acierto yo creo que las cosas irán mejor.
Una Andorra que podria recuperar per aquest partit els que estaven lesionats, Petja Román i Rubén Bové.
I a la primera federació com es presenta la jornada?
Arribem a la jornada número 10. Ultimátum Agné, capítol 2. Demà dissabte a les 5 de la tarda, Sociedad Deportiva Logroñés, Nàstic de Tarragona. Tot el que no sigui guanyar, en teoria, és tècnic al carrer. Raúl Agné.
I continuo creient que l'equip fa moltes coses bé i que la progressió és evident. Indudablement ens falta rebentar un partit fora. Esperem que anem amb aquesta il·lusió demà i poder-ho fer. Però el que tinc clar que per guanyar un partit fora el que haurem de fer és estar més a prop del que som últimament que no el que érem al començament, no? Però la il·lusió màxima intacta i de la meva boca mai sortirà una mala paraula cap a aquest club ni cap a ningú.
En la jornada de diumenge, a les 12 del migdia, la Nucía, a Bancué, rep la visita del Sabadell, mentre que el partit més interessant serà el que jugarà diumenge a les 7 de la tarda, el Johan Cruyff, entre el Barça Atlètic i el Cornellà. Paradoxalment, el Cornellà és el millor català classificat a la categoria i el Barça B el pitjor.
Bon partit. Tancarem el bloc dedicat al futbol amb un apunt de futbol femení. Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Perquè el Barça continua imparable a la Champions. Ahir 1-4 al camp del Rosengard.
Amb doblets d'Aitana Bonmatí, un altre cop dirigint bé l'equip, i Mariona Caldentei, que va fer un golaç des de fora l'àrea. La mala notícia, la lesió de Graham Hansen. Fa uns minuts el club ha emès un comunicat dient que pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cuixa dreta. No especifica temps de baixa, però podrien ser unes setmanes. Després del partit, Mariona Caldentei explicava què li ha passat pel cap abans del seu golaç.
Bueno, sempre em demanen des de l'estaf que finalitzi més, que xuti més, que faci més assistències, que tingui més incidència, i al final la meva intenció era passar-li a la sisada en profunditat perquè hi havia molt d'espai i és molt ràpida, però no sé, al moment se't passa pel cap i bueno, m'he marcat un guijarro, que sempre dèiem que Patri fa aquests gols, així que avui li he robat.
Sí, senyor, els golaços de Patri
Guijarro. Marcar-se un guijarro, està
sí,
bé.
Sí. Patri Guijarro també fa aquests golaços. El Barça és líder del grup, empatat amb el Bayern, que va remuntar contra el Benfica per guanyar 2-3, patint, però amb millor diferència de gols al Barça, i la pròxima jornada rebrà les Alemanyes al Camp Nou, dijous 24 de novembre, aquest cap de setmana a la Lliga. Partidàs, Barça-Levante, primer contra segon, i el Levante Les Planes rep l'Sporting de Huelva, els dos partits diumenge a les 12.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. Está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. Hola, Lucas.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Tú estás bien ahí, ¿no?
Bueno, la verdad es que España se echa de menos.
Andrito, ¿quieres decirte una pregunta?
Sí, primero saludarlo. ¿Del Atlético Madrid te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Ya está la oportunidad de poder volver, pues ¿por qué no?
Sí, señor, así se habla.
Pues ya tiene la respuesta que buscaba Antonito.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¡Qué buenas estas hamburguesas!
No ahorres en las cosas que te gustan, ahorra en lo que pagas por ellas.
Con el aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad en productos como las hamburguesas de Angus Miguel Vergara, en bandeja de 2 unidades. Comprando 2, la segunda sale a 1,73 euros.
Además, hay 1 millón de euros en premios.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
El próximo lunes, escucha en La Tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en La Tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
I ara bàsquet, Albert, que tenim bon partit d'Eurolliga aquest vespre al Palau. El Barça rep al Milan.
Sí, a l'Armani-Milan és partit de la 5ª jornada de la màxima competició continental. Recordo, el Barça està amb un balanç de 2 victòries i 2 derrotes. 3 victòries, només una derrota pel conjunt italià. A veure, hi ha molts noms propis. De moment, expliquem que reapareixerà Àlex Abrines i que també és el partit que té un component emotiu del retorn al Palau de Brandon Davis, que, recordo, les 3 últimes temporades va vestir de blaugrana. També és cert que tornen Pangos i Deshaun Thomas, que en el seu dia també van ser jugadors del Barça. En canvi, continuen de baixa el conjunt blaugrana Mirotić, Kuric i Sergi Martínez. És clau guanyar a casa, fer-se fort a casa. De moment, suma una derrota davant Olympiacos. Què pensa el tècnic del Barça, Saruna Jasikevičius?
Creo que lo más importante a estas alturas no preparar el partido tanto que meter más cosas nuevas para nosotros, ¿no? Entrenar algunas cosas que no nos va bien. Ha sido una semana buena para nosotros en este aspecto, ¿no? Algunos entrenos, algunas cosas, conceptos nuevos. Vamos a ver si los podemos llegar a simular más.
I és important guanyar perquè també s'han de guanyar els partits importants, i aquest és un d'ells, i perquè ve un tram de calendari exigent. Tenim tiempo de juego amb el Mallorca espanyol, estarem al Palau Blaugrana, a 8:45 arrenca aquest Barça-Armani-Milan.
Molt bé, el Madrid va perdre ahir, eh?
El Madrid va perdre i amb certa polèmica, perquè si et fiques a la web de l'Eurolliga surt un 91-95, però hi ha polèmica perquè diuen que li han donat un punt més, que en tindria 92 al Real Madrid. Bàsicament, el Madrid va controlar part del partit, però en 6 minuts va encaixar 21 punts davant la Virtus de Sergio Scariolo. Què important és el capità de vaixell. Scariolo, que ha fet, entre altres coses, campiona d'Europa i del món a la selecció espanyola, ara torna amb un històric com la Virtus a l'Eurolliga, i ahir, vaja, li va pintar, perdona Gil, la cara directament al Real Madrid.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem, Gil, amb futbol sala, que el Barça guanya també el segon partit de la main round de la Champions i demà tanca aquesta primera fase.
Sí, ja té l'objectiu a mínims, que era la classificació per a l'elite round en aquesta Champions de futbol sala, després d'un partit que no va ser partit. Dobovec 0, Barça 8, no va permetre al Barça cap opció al seu rival amb un pòquer golejador d'un Sergio González, que estava la mar de content.
Això és molt gran, ficar 4 gols a la Champions, estic debutant, avui és el meu segon dia a la Champions, bueno, és molt gran. Sabíem que probablement aquest sigui el rival que en principi per nom tenia més entitat, hem sortit molt forts i aquest inici del partit marca una mica després el com va tot. Costa moltíssim guanyar ja aquí en aquesta main round, segur que la següent encara serà més i ja està.
Demà, en el partit que enfrontarà els blaugranes davant del Luxol Sant Andrius de Malta, sabrem si el Barça és primer o segon de grup. Recordem, 3 de novembre, sorteig d'aquesta Elite Round, que jugarà entre el 21 i el 27 del mateix novembre. Italita,
Gil, superstar.
Proposo aquesta música també com a alternativa. Mira, ara fa un any, les accions de l'Intercity sortien a borsa. L'Intercity és un equip que, per cert, comparteix el grup de Primera Federació amb el Barça, el Cornellà, el Nàstic, etcètera, etcètera. Bueno, en aquell dia, Salvador Martí, president de l'Intercity, deia, després de 4 censos en 5 anys, que arribaven al món bursàtil com un projecte innovador, disruptivo, ganador, para financiar el fútbol y llegar así al fútbol profesional. Un año después, las acciones del Intercity han bajado un 86%. Estoy sorprendido, mentiría si dijera lo contrario. Pensamos que está infravalorado el valor del club en bolsa, pero hay que tener paciencia. 86% menos. Última hora.
Última hora.
Enviada la prellista d'Espanya a la FIFA. Informa Miguel Ángel Díaz. Están Ansu, Valde, Sergio Ramos y Iago Aspas. No están David De Gea, Fabián Ruiz, Nacho y Gerard Piqué.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes en clau Barça. Guanya el Barça demà a València. Creieu que sí el 60%. En clau espanyol, la travessa del Mallorca espanyol. La majoria creieu que guanya l'Espanyol, el 42%. I en clau Girona, serà capaç el Girona de puntuar al Bernabéu? La majoria, el 82%, creieu que no. Seguiu a la COPE. Esports COPE, estem pendents de tot. Bon cap de setmana.
Lo mejor es lo personal.
Lo peor es lo deportivo.